Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Fem un repàs de les principals notícies d'aquesta hora. El diari El Español assegura que Quim Torra cessarà avui mateix a Miquel Buch. Fonts properes al govern català han afirmat al citat mitjà que, a més de Buch, Torra també cessarà Pere Ferrer, director general dels Mossos d'Esquadra. En tot cas, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha convocat per aquest mateix matí la primera reunió amb comandaments dels Mossos per avaluar el dispositiu policial davant dels disturbis durant les protestes per la condemna a la cúpula del procés. En aquesta reunió s'analitzarà el funcionament de l'operatiu i si va haver-hi mala praxis. El Parlament votarà després de les eleccions, a petició de la CUP, la dimissió del mateix Buch i també la dissolució de la Brimo dels Mossos d'Esquadra, que és l'àrea de brigada mòbil dels Mossos encarregada del manteniment de l'ordre públic en les grans concentracions de masses. I la Fiscalia belga demanarà l'extradició de Carles Puigdemont per delictes de sedició i malversació. A aquesta hora, Carles Puigdemont ja hauria arribat als jutjats de Brussel·les. Els advocats de l'expresident reclamaran avui mateix més temps per preparar millor la seva defensa. I el cadàver localitzat aquest diumenge al Francolí pertany a un sense sostre de qui no se n'havia denunciat la desaparició. Un grup de 30 bombers van localitzar el cos d'un home i les tasques d'identificació haurien confirmat que no és el de cap de les persones que els serveis d'emergència estaven buscant. El cadàver es va trobar al marge de dret del riu Francolí a la pobla de Mafumet. Descomptant aquesta, fins ara són dues les morts confirmades pels aiguats. Un home que es va veure arrossegat per la riera Arenys amunt i un altre que anava en un vehicle a l'Espluga de Francolí. Demà, a 8:15 del vespre, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, presidirà una eucaristia a la mateixa catedral de Tarragona. La missa s'organitza en solidaritat amb tots els damnificats pels aiguats de la setmana passada i també per encomanar Déu als difunts i les persones desaparegudes, com també el dolor de tantes i tantes famílies afectades. I un apunt per l'agenda. A les 11 d'aquest mateix matí, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, celebració de la festa de Sant Narcís, missa major presidida pel bisbe Francesc Pardo i recollida del cotó beneït.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Si preguntes a la gent si conduint fan imprudències, diran sempre que...
No.
No.
Mai.
Ni de conya.
Si aquesta pregunta la fas als seus fills...
El cinturó no es van donar compte. Mira el mòbil un moment pel missatge. Si arrencat i no m'he acordat el cinturó.
No m'he acordat, eh?
Els nens sempre ens diuen la veritat. Al volant, no te la juguis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, gairebé 4 minuts, de fet 4 exactament ara mateix. 4 minuts que passant de les 9 del matí, coneguem aquesta hora. A qui li hem de felicitar el dia?
Avui és un sant important, en especial pels gironins. Avui és Sant Narcís, bisbe de Girona, d'origen africà, martiritzat al segle IV i des de l'any 1387, patró de Girona. Venerat amb festa i fira gran, felicitem, doncs, els qui s'anomenen Narcís i els oients gironins que avui celebren aquesta festa tan gran. Afegim també que, tal dia com avui, és la diada del que fou segon rector major dels Salesians, el beat Miquel Rua, deixeble i continuador de Don Bosco, que havia nascut el 1837. Miquel Rua va acompanyar Don Bosco en el seu viatge a Catalunya a l'any 1886.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I I hora també de conèixer tots els actes que es fan arreu del territori català. Berta Sacanell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
I és que, atenció, torna a la Festa del Cinema.
Del 28 al 30 d'octubre pots anar al cinema per 2,90 €. Entra al web fiestadelcine.com, registra't i podràs gaudir de la pel·lícula que vulguis per 2,90 € l'entrada. Recorda que només tens avui i demà. Entra a fiestadelcine.com i fes teves les entrades.
I cinquena ruta gastronòmica, del Torró a la Pedra, a Agramunt.
Demà dimecres 30 d'octubre finalitza aquesta quarta edició de la Fira del Torró, on 14 restaurants de la província de Lleida ofereixen dins la seva carta un plat especial elaborat amb torró i o xocolata a la pedra. No t'ho perdis, que ja s'acaba.
I novena jornada de portes obertes a l'Ajuntament de Girona, precisament.
El dia de Sant Narcís, l'Ajuntament de Girona ofereix una jornada de portes obertes en el qual es podrà visitar els diferents espais del consistori, com l'alcaldia, sala de juntes del govern local, saló de sessions, sala Miquel Diumé, teatre municipal i saló del descans.
I finalment, va, anem cap a Tarragona.
Tarragona, el gran tour, Tarragona vista pels viatgers del segle XVIII. Conferència a càrrec d'Helena de Ortueta, professora titular d'Història de l'Art a la Universitat d'Extremadura. La conferència ofereix la visió del gran tour en el context europeu, mitjançant llibres de viatgers, la descoberta de les restes romanes i d'altres particularitats de la ciutat de Tarragona. Això és a la Biblioteca Homeroteca Municipal de Tarragona a les 7 a 8 de la tarda.
I aquesta hora fem un repàs també al món del Twitter, perquè, Joan, és molt i molt interessant un tuit que feia Quico Sellers, el periodista, sobre els aldarulls que s'estan vivint aquests dies a casa nostra. Un tuit molt interessant i també molt il·lustratiu. Mira, primer de tot tuitejava: dos efectius de la Brimo parlen amb manifestants. Molts els hi retreuen les càrregues i la seva violència. Els policies repliquen detallant els seus arguments i hi ha debat, Quico Sellers diu en aquest tuit, els polis aguanten bé i els manifestants posen exemples de manera tranquil·la. Un altre tuit de Quico Sellers en relació amb aquest tema és un vídeo que ell justament doncs l'aprofita i l'explica. Diu, en aquest vídeo podeu veure aquest debat entre joves i Brimo. Discuteixen uns i altres exposant les seves raons. Els joves carreguen el paper de la policia, els agents repliquen, aquest exercici d'empatia curiós entre uns i altres sembla la clau, apunta Quico Sellers. Més tuits que destaquem a aquesta hora, com per exemple aquest de Jordi Armadans, que diu: el diàleg no ho pot tot, però practicar-lo ens fa més sensibles i lúcids. I per abordar conflictes, el diàleg és imprescindible. De fer tard o d'hora, sempre s'hi acaba. Després, també, Joan, si et sembla, ja per acabar aquest repàs de tuits, destaquem un tuit d'Aranxa, que és mestra, amb l'usuari Sempre Ara, que diu: ni boja m'autoinculpo del que no crec que sigui delicte.
Gràcies, gràcies, Mercè. Anem a celebrar un aniversari, va.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Congratulations. Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I per atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. I used to think that happiness hadn't been invented.
Obre, obre, que es noti que aquí estem cantant.
Home, i tant, que veu malament cantem.
Perquè estem d'aniversari d'Hipercor. Carme d'Hipercor, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia a tots. Escolta'm una cosa, us veig molt feliços. Ahir tot va acabar molt bé, no?
Sí.
Eh que sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Us torno a felicitar.
Moltíssimes gràcies, vale, Carme.
Molt bé.
I felicitats també a tu per aquest aniversari Hipercor.
Home, i
que
tant.
Que Déu-n'hi-do el que ens porta.
I tant.
Premis doncs, increïbles, eh?
Doncs això, comencem pels premis, no?
Som-hi?
Que la gent, encara que li agrada molt comprar, però que tinguis un premi, et fa molta, molta il·lusió.
I tant.
Sempre està bé, no? Doncs repassem, si us sembla, algun dels premis destacats d'aquest aniversari Hipercor. I també destaca que és dels supermercats del Corte Inglés.
Exacte. Hipercor i el supermercat del Corte Inglés de Cornellà, de Meridiana i de Girona.
Exacte. Eh? Mira, 1 milió d'euros en premis.
Fixa't.
Disposem-hi també 1.500 xecs carburant de 250 euros Repsol. Joan, t'anirà molt bé.
I tant.
Sí, que sí.
I tant.
Aprofitaràs, eh?
De Torrelles aquí.
Pam.
Quantes gasta, benzina.
Que també, sí. Atenció, perquè per la segona unitat que compris pots trobar menys del 70% amb més de 1.000 articles. I també 625.000 euros amb el regal al Corte Inglés i les ofertasses que la Carme cada dia ens explica en aquest
cada
espai.
Dia, cada dia, cada dia en tenim més, eh? Cada dia en tenim més.
Em deixes, Carme, que li pregunti una cosa a la Mercè?
Pregunta, pregunta.
Com va això de la ruleta? Perquè hi ha gent que es pensa que deu ser complicat, i no ho és.
No, i
no
part,
és molt senzill.
Jo em complico una mica amb això, eh? Perquè, no. Esclar, jo soc una altra generació.
Ara t'ho explica la Mercè i diràs vinga, que és senzill.
Estaré molt, molt, molt a l'aguai del que diu la Mercè.
Tranquils, és molt, molt fàcil. Jo us ho explico a poc a poc. Mira, per compres superiors de 20 euros en Supercor, Supermercados, Hipercor o bé al supermercat del Corte Inglés, et donem un codi amb el teu tiquet de compra.
Molt
d'acord? O sigui, tu vas
fins
a comprar...
Molt bé.
Fins
va,
aquí
vinga,
bé, no?
Continua.
Et donen aquest codi i tu l'únic que has de fer és introduir-lo en una roda de premis que podràs trobar al web de elcorteingles.es/aniversari. I ja està.
I a jugar.
I a jugar. Com aquell que deia.
Així de fàcil.
Vinga, vinga. I ja està.
Pues així de fàcil.
I sabeu qui vol conèixer les nostres ofertasses o no?
Qui?
David García.
Home, David, casa. David.
Bon dia.
Mira, precisament jo avui estava pensant en ell. Perquè com que em va dir l'altre dia que ell és molt fredolí, que li agrada
sí.
Quan va al llit, està molt, molt bé, molt,
sí,
molt calentet.
Oh, sí.
Amb, ja, ara que arriba el fred.
Calents, però doncs mira, pues escolta, perquè
a veure,
això pot interessar, David. A veure... Doncs mira, per la llar, bàsics del Corte Inglés. Un 30% menys, amb una gran selecció d'estovalles resinades i delantals, i en roba de bany, un 3x2, en tovalloles, Diamond, 100% cotó, disponibles en 4 colors. I en roba de llit, mira, escolta, eh? Un edredó més una funda coixí, 39,95.
No és res.
Home, joc de llançols del Pirineu, d'aquells tan calentets, eh? D'aquells que quan t'hi poses t'hi trobes tan i tan.
En saben, aquests del Pirineu.
Tan i tan. Sí? Qui ha dit que li agrada el
Pirineu? Sí, a mi m'encanta.
Doncs mira, estan disponibles en diverses mides i colors. Tan sols per 19,95, escolta. Ja sé que... Vale,
està genial,
que
tot...
Amb això no m'hi hem de treballar, em trobaré tan escalfadet al llit que no m'aixecaré.
Mira, on està el David? I és que està per llençols de
pus. I escolta'm una cosa, Carme,
Pirineu,
has dit també davantals, eh?
Sí, davantals.
Jo veig a la Berta... Sí. Amb un davantal fent parellets,
sí.
Berta?
Sí, no? T'agrada molt la cuina?
M'agrada, m'agrada.
La postera? Bueno, doncs escolta, d'aquí uns dies ens dones la recepta dels parellets.
Jo fent la roda amb la mà.
Panellets i pa. I te'n rebeixes o no?
Que ens la diguis,
bueno,
eh?
Sí.
Més, no, perdoneu, és més, ens portarà panellets aquest dijous.
Va.
Vinga, molt
ara.
Bé.
Vinga, bueno, sí.
Sapigueu també que, a banda dels panellets de la Berta, també els podeu adquirir a l'Hipercor del Corte Inglés. Eh? O sigui que...
Un clàssic.
Perfecte.
Exacte, que sí. Doncs, bueno, continuem amb la roba de llit. Doncs mira, tenim el farcit nòrdic, 100% fibra, 24,95. Farcit nòrdic, fibra, bambú, aloe vera, 39,99. El tòper sobre matalàs, fibra bàsica, 49,95. I collarí cervical, diferents dissenys i model, per aquells que tenim el coll que no el tenim gaire bé, que són molts, que sí? Doncs 9,95. Doncs escolta, me'n sembla, David, que
té
un bon assortiment. Mira, jo cada vegada que veig el Toni que fa així, com si fos un ocell, em vol dir que voli. Que toqui el 2, que el 3 és fora.
Escolta,
doncs bueno, doncs fins demà.
Tot genial.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Berta.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Home, que sí.
Carme d'Hipercor, moltíssimes gràcies.
Doncs fins demà. Si
demà més, eh?
Carme.
Adéu.
Ràdio Estel. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Una breu meditació sobre un verset bíblic per començar el dia. Una petita oració adreçada al Pare. Un pensament perquè ens acompanyi tota la jornada. Això és el Cenacle, una meditació diària escrita per persones com tu i que desitgen créixer en la vida cristiana.
Visiteu-nos a elcenacle.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Doncs vinga, un dia més, quan passa un minut i mig ara mateix d'un 9:15 del matí, que ens visita Àngel Miret per, obrir-nos un nou món, ara ho direm bé, sense fronteres. Per cert, Àngel, deixa'm dir-te això primer de tot, i és que ahir, com saps, a aquesta casa vam fer 25 anys.
Sí, senyor, moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies. A tu també, vagi
també
de tornada.
També la part que em toca. Sí,
vagi de tornada. Va venir el president de la Generalitat de Catalunya, a qui li vam fer una entrevista en aquest mateix estudi, i deia que som un país acollidor.
Mira, aquestes frases sempre tenen, en fi, sent del president, doncs el màxim respecte, no? I segurament és veritat, però jo no sóc molt partidari d'aquestes frases de som un país acollidor, som un país obert, som un país tancat. En realitat és un país que manifesta la voluntat d'acolliment, això és cert, però que després l'acolliment, a l'hora de passar de les expressions més o menys altisonants a les realitats, doncs ja es comencen a matitzar. Per tant, certament Catalunya, en un context europeu de rebuig cap a la immigració i cap al refugi, doncs l'opinió pública n'és altament favorable. Altra cosa és que els que treballem amb això des d'un punt de vista professional, després a l'hora, insisteixo, de trobar una realitat, doncs és més difícil. Per exemple, des d'aquesta casa ja hem fet alguna vegada una crida, doncs que aprofito per fer-la, Joan, novament, perquè ens fan falta mentors per persones refugiades, mentors i mentores, i seguim tenint dificultats per trobar-ne. Per tant, als nostres oients els torno a convidar que si algú té aquesta voluntat de fer de mentor, és a dir, d'acompanyar a una persona refugiada en el seu procés d'inserció a Catalunya, que és una cosa molt senzilla, que nosaltres formem des de la Generalitat, que nosaltres preparem i seguim, doncs només s'ha d'adreçar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o al Comitè per l'Acollida de les Persones Refugiades, que és una unitat del mateix departament, i allà l'atendrem i ens farà un gran favor.
Comentat tot plegat, volíem també comentar uns premis avui.
Doncs sí, mira, un bon amic, una persona excepcional, i ara que no em sent, o potser sí que ens sent, vol dir una persona excepcional, Eduard Sala, que ha obtingut el premi Feel Good amb un llibre que es diu Va de vida. Encara no el trobareu a les llibreries. Em va dir ahir, que vaig tenir l'oportunitat de felicitar-lo i parlar amb ell, que fins al dia, crec que 10 o 11 del mes que ve, estarà a les llibreries.
Qui res, d'aquí ben poquet.
Sí. Aleshores, és un premi que a mi m'agrada molt perquè té una característica que és un llibre orientat a l'optimisme. Diu una frase al Víctor Coopers, que és la persona que formava part del jurat, que diu que és un llibre que ens ajuda a ser millors persones. I parteix de l'experiència de l'Eduard amb les persones justament més vulnerables i amb més dificultats per viure. És un llibre que està dotat amb 5.000 euros i amb la publicació del llibre. Per tant, jo no l'he llegit, però sent de l'Eduard, havent tingut aquest premi amb el jurat, doncs estic segur que és un llibre que val la pena llegir. Per tant, convido, no hi tinc cap interès personal, més que l'amistat que m'uneix amb l'Eduard.
Doncs escolta, moltíssimes felicitats també des de casa a l'Eduard Sala, no només pel premi, sinó també per la publicació d'aquest llibre. Va de vida, eh?
Va de vida, va de vida. 10-11 de novembre.
I també volíem parlar avui un tema que solem tractar en el món sense fronteres, que és el món sense llars.
Sí, mira, és que, esclar, estem tan immersos en notícies, sobretot en un context polític tan enredat com el que tenim,
sí,
que jo crec que hem d'insistir en algunes qüestions que estan al nostre entorn i que a vegades es poden convertir en invisibles en aquest context al que m'he referit. Torno a dir que a Barcelona està creixent molt el nombre de persones que dormen al carrer. I torno a dir també que algunes, un percentatge d'aquestes persones no tan irrellevant, a l'entorn del 20%, treballen. Vol dir que els salaris no són suficients per garantir un sostre. Això és molt greu. Bona notícia, en canvi, sobre aquesta, des d'aquesta perspectiva. El Seminari de Lleida va posar en marxa unes llars, ho hem dit també en aquesta casa, que a l'actualitat hi viuen 17 famílies i ara tenim la sort de que una d'aquestes famílies, abans inclús d'acabar el termini, el pacte que tenien de permanència amb una d'aquestes llars, ha aconseguit, a través d'aquest procés d'inserció que fa les llars del Seminari de Lleida, que no solament, per tant, és habitatge, sinó tot el context, sortir-se'n abans d'hora. I, per tant, procés exitós, han marxat, estan molt satisfets i una bona notícia, per tant, en aquest context. També a Lleida, avui estem per Lleida, es farà aquests propers dies una campanya que se'n diu Posi Cara, amb una performance, un flash mob, sobre a partir del que va ser el Dia Mundial de les Persones Sense Llar, que té com a objectiu que la gent conegui les històries de vida. Torno a dir també el que hem dit tantes vegades. Tothom, tots, podem acabar en aquesta situació, en funció de circumstàncies familiars, de malaltia, laborals, de dependències, etc. Per tant, també benvinguda a aquesta iniciativa. I, finalment, des d'aquesta, amb aquest tema del sensellarisme, també hem de pensar, a partir també d'aquestes jornades que van ser el dia 27 d'octubre, per tant, avui, quin dia és?
29.
29, doncs va ser abans d'ahir.
Va ser el diumenge, el mateix dia que es tancava el sinode panamazònic.
Efectivament. Doncs que a tot l'estat segueixen havent-hi 40.000 persones sense llar i, sobretot, posar de relleu l'enorme dificultat afegida al sensellarisme en si mateix que tenen les dones. Uh-huh. És veritat que constitueixen un percentatge mínim de l'ordre del 10% com a màxim. Aquestes 40.000 serien unes 4.000 dones, però tenen, com és obvi, doble risc i realment...
I encara és més invisible, si cap, eh?
Molt invisible, perquè és perquè una dona acabi al carrer ha de trobar-se en una situació realment molt desesperada. També, des de la campanya que s'està fent arreu de l'Estat, diguem-ne, es fan una sèrie de propostes, tant a les entitats com a la ciutadania, com als mitjans de comunicació i les administracions públiques.
I em deies, a l'entrar en aquest estudi, l'Àngel Miret em deia, hi ha un estudi interessantíssim d'Intermón,
interessantíssim, sí, efectivament, d'Intermón Oxfam. Crec que els hem de felicitar. I constitueix, diguem-ne, l'altra cara de la moneda del sensellarisme, que és les retribucions que cobren els alts directius de l'IBEX.
Ai.
Una vergonya.
Ens farem mal aquí, eh?
Una vergonya. La mitjana d'aquests directius d'aquest any passat va ser de 4,5 milions d'euros.
L'any,
L'any. 4,5 milions d'euros. El que és més escandalós és la diferència entre el que cobra el directiu que més diners percep i el salari mitjà, no el més baix. I us donaré algunes dades. Per exemple, Inditex, la persona que més cobra 455 vegades més que el salari mitjà. És a dir, no insisteixo, les categories més baixes, sinó el salari mitjà.
El salari mitjà?
El que cobra més cobra com 455 persones. El Banc de Santander, 257. El BBVA, 213 vegades. Bankia, 15, més moderat. La Xarxa Elèctrica, 18. I Aena, que és la que menys, 4 vegades. Per què passa això? Doncs la meva teoria és de que, òbviament, això no té cap relació amb la productivitat. sinó que és un cercle tancat en el qual costa molt d'accedir-hi. Si a través de mecanismes diversos hi accedeixes, el compromís, un dels compromisos d'accés, és justament mantenir aquests salaris. Ningú pot explicar-se que una sola persona valgui, inclús des del punt de vista de l'eficiència, no parlo de raons morals, sinó econòmiques, el mateix que 455 persones, poseu-les una al costat de l'altra, treballant 8 hores al dia, doncs se suposa que això val el mateix que un sol d'aquests directius. Veiem alguns d'aquests salaris. Mira, per exemple, Naturgy va pagar als seus directius 15 milions i mig d'euros, és a dir, més d'un milió d'euros al dia. ACS, 13 i mig, i Santander, 11 milions. I el més trist, que és el que diu l'informe, que recomano perquè part d'aquests temes tracta de moltes qüestions de les empreses de l'IBEX 35, és que diu que aquestes empreses veuen com un cost el sou dels treballadors i, en canvi, el del CAP com una inversió. No anirem bé, no anirem bé, Joan, amb aquestes situacions no anirem bé i seguirem tenint 40.000 persones al carrer. Ja sé que no hi ha una relació directa entre una cosa i l'altra, algun economista m'ho pot dir, però vol dir que tenim un sistema desendreçat i això no és just.
Deixa's fer un apunt. Poques vegades ho faig, però em ve de gust i sovint per opinions com aquestes segurament em diran que sóc un demagog, però molta gent, quan veu grans donacions de persones de l'IBEX 35, ara amb el CAP, Amancio Ortega, diguem-ho clar, grans donacions a causes justes, que estan bé, cal recordar que aquestes donacions també desgraven Hisenda.
I tant, i tant.
Cal recordar.
Jo sóc partidari que les facin, perquè més val que...
Sí, i tant, vagi per davant.
Més val que estiguin amb aparells de lluita contra el càncer...
Per exemple.
...que no que estiguin en els seus milionaris comptes corrents. Lògicament, pel senyor Amancio Ortega, doncs, fer donacions de 30, 40 o 50 milions d'euros és com per mi anar a prendre un cafè aquí al davant.
Exacte.
Ja ho sabem. Però, dintre de tot, prefereixo això, que no que vagin a engruixir els seus comptes corrents, però, efectivament, com tu dius, a més té una desgravació fiscal. He oblidat de dir-te una cosa, que encara és més escandalosa, que aquest darrer any el sou mitjà, aquest al qual parlàvem d'aquestes empreses de l'IBEX, es va reduir en 1,2% el sou mitjà dels treballadors, i en canvi d'aquests alts directius que cobren aquestes enormes quantitats, que jo, francament, com molts dels que ens escolta segurament, no sé ni en què se'ls poden gastar, es va augmentar en un 6%. És a dir, que la distància encara va créixer més. Òbviament, cobrar 15 milions i mig d'euros a l'any, no sé, la gent del carrer no sé ben bé en què te'ls pots gastar. O sigui, perquè, és clar, és més d'un milió cada mes.
Sabria,
no?,
com em sentiria.
Sí, deuen ser, no sé, que, si ara ho dividíssim per 30, que deuen ser 30.000 euros diaris.
Una cosa així.
Sí, està bé, no?
Una barbaritat,
sí.
Aquestes.
Sí, poden aprendre el cafè, aquest al que m'he referit, eh?
Àngel, per últim, i és que ens queda molt poc temps, però per últim, parlem d'UNICEF també.
Bueno, doncs te seguim parlant de diners. Doncs mira, en canvi, UNICEF, ja que parlàvem, tres directius d'aquests tan rics, podríem posar UNICEF, que aquest any li falten encara 4 milions i mig de dòlars per arribar, diguem-ne, al pressupost que necessita per atendre infants, a 41 milions d'infants de 59 països. Mira, els hi podríem dir en aquests... que afegeixin una mica d'almoina, no? Perquè tots plegats no sé quants deuen ser, però 4 milions i mig de dòlars per ells deu ser poca cosa. Jo abans de dir el cafè seria com si ara els que estem aquí ens anéssim a dinar, no? No seria gaire més un dinar de menú de 12 o 13 euros, amb això ja farien, seria l'equivalent.
Sí, senyor. I, per últim, aquesta barbaritat que jo no acabo d'entendre, que és el camió aquest que s'ha trobat a Anglaterra, a prop d'Essex, amb 39 morts dins.
Sí, el cas és un escàndol i, per tant, no insistiré perquè segur que tots ja n'hem sentit a parlar, però jo el que em pregunto i el que volia qüestionar avui en veu alta, sense resposta, és això és la part més visible de l'explotació de tantes persones emigrants. Sembla que eren xinesos, la major part d'ells.
En aquest cas eren xinesos,
eren xinesos,
sí.
Però m'agradaria que ens féssim la pregunta de si som conscients de l'explotació no tan brutal, no tan evident, però diària, que pateixen tantes i tantes persones que estan en situació administrativa irregular, vol dir que estan sense papers. A Catalunya es calcula, òbviament no ho podem saber perquè precisament estan sense papers, però es calcula que estan entre 70 i 100.000, 70.000 i 100.000. Aquests estan moltes vegades cuidant els nostres avis, diguem-ne, atenent a les tasques més precàries i més perilloses. Amb quins sous? amb quins horaris, amb quines jornades, si no hi ha cap mena de control? És una pregunta que senzillament faig i sobre la que no tinc resposta, Joan.
Consum responsable, que sempre hi ajuda a pal·liar-ho, a evitar-ho tot plegat. Àngel Miret, moltíssimes gràcies per obrir un nou món sense fronteres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Ràdio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Ràdio Estel, la millor ràdio.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A primera hora, amb Joan Trias.
Nits són fosques sense tu. No hi ha prou mantes al piset.
Tots dos junts és aquesta cançó que dona nom al nou àlbum, al primer àlbum d'Abel Moner. Aquest Tots dos junts. Abel Moner, què tal?
Hola, bon dia.
Un nou disc, un primer disc. Com ha estat l'experiència?
Doncs molt, molt, molt bona. La veritat, és un treball que portem treballant pràcticament 2 anys, des del seu inici, i la veritat és que molt orgullós de que per fi estigui disponible.
Un disc carregat de poesia, com anirem sentint al llarg d'aquesta entrevista, però d'energia molt positiva, no?
Exactament. Bueno, és el que intento transmetre sempre, tant al meu modus vivendi, si vols, com en les meves cançons. No?
Fa falta en un món com el que estem vivint o no?
Jo penso que sí, és totalment necessari i difícil a la vegada.
Deixa'm preguntar-t'ho, perquè ets un músic molt jove que segur que no inicies ara el teu camí en la música, però sí que l'inicies discogràficament. Deixa'm preguntar-te si és difícil dedicar-se a la música.
Jo penso que és difícil si entenem la música com l'hem entès sempre. És a dir, sempre hem entès la música com un grup o un artista que surt, no? Algú que et troba i que et porta l'estrellat, no? I clar, avui en dia el concepte és una mica diferent, és una mica més xarxes socials, és un concepte diferent, més modern, no?, de la música. És difícil si el volem entendre de la manera tradicional.
Encara és més difícil si vols ser cantautor?
Doncs la veritat és que no ho sé, espero que no.
Un nou disc que em deia en ple d'optimisme, amb blues, rock...
Sí,
mica de tot, eh?
Sí, és un disc pop en general, capaç que té moltes influències. A mi personalment m'agrada molt el blues, moltíssim, i té molta influència, té potser una mica més de guitarra que el que podria tenir un disc en pop de tendència actual, i bueno, molta influència de John Mayer, molta influència fins i tot a la veu Michael Bublé, té algunes d'aquestes coses.
És el nou crooner català o no?
Veurem.
I un disc també en el que parles molt de sentiments.
Sí, és un disc molt autobiogràfic. Al cap i a la fi són cançons que he anat escrivint al llarg de la meva vida i són cançons que reflexen moments de tota la meva vida. I d'aquesta manera està carregat de moltes emocions.
Ara anirem canviant de temes, canviant d'aquestes emocions. Tu ja en l'entrar a l'estudi, eh? A l'escoltar-lo m'ha semblat un disc on es viatja a través d'aquestes emocions, com ens comentaves ara. Però quines emocions has volgut transmetre?
Doncs sobretot, tal com comentàvem al principi, són emocions de positivisme i de mirar cap al futur, no? Fins i tot algunes cançons que podrien tenir un origen d'un moment trist, Fins i tot tenen un enfocament, fins i tot melòdicament i en quant a acords i a tonalitat, tenen un enfocament major, un enfocament alegre, com per exemple podria ser la cançó número 4, que és Petita, o Miro amunt, que són moments una mica delicats, però sempre s'enfoquen positivament. Llavors sempre és l'optimisme.
Mira, ara m'ho deies, Petita.
Petita, tan especial, un pas enrere i després quatre endavant. Dia de pluja, vaig volant, amb molta pressa, és que tu ets el destí final.
Pot preguntar qui és la Petita o no?
La Petita és la meva gateta.
Que et diries un amor, un...
No, hi ha moltes cançons d'amor.
És un amor, també, la gateta.
Sí, sí, sí. Hi ha moltes cançons d'amor al llarg del CD, però aquesta és dedicada justament a la meva gateta.
Un treball, aquest Tots dos junts, que s'han registrat a... Si ho dic bé, Ofiura Studios?
Correcte. Ofiura Studios a Premià de Mar, a mans de Leo Pasqual, un gran tècnic, i ell mateix ens ha fet la mescla, i la veritat és que estic super, super satisfet.
I has viatjat a Londres, també,
Bueno, no he viatjat, però he enviat les cançons a Londres perquè les masteritzessin.
Concerts d'aquí ben poc.
D'aquí ben poc, el dia... Aquest dijous, de fet, a Gràcia, al Ciclista. És un local ben petitó, i la presentació serà en acústic, un ambient íntim, molt proper. M'agradaria fer aquest viatge que dius a través de totes aquestes cançons i poder explicar així de més a prop, doncs, què motiva cadascuna d'elles, i bueno, la veritat és que estic molt, molt il·lusionat. I també tenim altres concerts a Lleida el dia 5 de desembre i a Arenys de Mar el dia 15 de novembre.
Si no t'ho pregunto, moro ara mateix.
Espera.
Per tant, deixa que t'ho pregunti. Què n'opina un cantautor nou com tu, que vol tirar endavant, que vol transmetre tant, i em deies, jo no vull ser d'aquells, un lanzamiento al éxito directament, Què n'opina algú com tu dels reality shows de música?
Molt bona pregunta. Penso que és una manera interessant d'arribar a l'èxit, malgrat potser no la millor. És una manera ràpida, si més no, i assegurada. El que passa és que estàs, d'alguna manera, penso, obligat a vendre un tipus de producte que no té per què ser el que vols vendre. Llavors, en el meu cas, per exemple, és la típica pregunta que et fa tothom, no? Per què no et presentes a X programa de televisió? I la meva resposta sempre és perquè jo estic fent el que vull fer. Ara mateix estic presentant la meva música i és el que sento i és el que vull donar al món, no? Que no té per què ser el cas de tothom. Vull dir, una altra persona pot dir, no, jo és que vull allò. Però, bueno, és una manera ràpida, però diferent a la vegada d'arribar a l'èxit.
És clarament necessària la veritat per fer música, també?
Des del meu punt de vista, sí, perquè la música ha de ser sincera, i això l'oient, la persona que escolta, ho percep d'alguna manera. Percep que la persona que ho està cantant, l'instrumentista que està tocant, ho sent, i això sobretot es nota en un directe. Un artista, un grup que sent la música que està cantant, el públic ho rep.
I don't know how long I've been waiting for someone, just someone that gives joy, just like you did. You can't imagine how important you were to me.
En anglès també,
Sí, va ser un dels dilemes abans de construir aquest treball. A mi m'agrada molt l'anglès com a llengua musical. Penso que és molt musical. És molt poètica, i bueno, tenia algunes cançons que simplement les he escrit en anglès perquè, mira, perquè així ha sortit, i algunes altres cançons en català. Bueno, a l'hora de construir el treball va ser, bueno, què faig? Les tradueixo al català o les tradueixo a l'anglès? I d'alguna manera es perdia una mica l'essència i l'originalitat de cada cançó, i al final la decisió va ser, bueno, les cançons que són en anglès i en català en català. Avui en dia penso que qui més, qui menys.
Maestro Star, pels qui menys. De què parles en aquesta cançó?
En aquesta cançó parlo d'una pèrdua molt gran, que curiosament m'has preguntat les dues cançons que no van dedicades a persones. tens bon ull,
després,
eh?
Després hi anirem, eh?
Sí, tens bon ull. És una cançó dedicada a la meva gosseta, que vaig perdre fa anys enrere.
Gatigós, eh?
Sí, gatigós. Sí, sí. Soc molt amant dels animals. I bueno, la vaig perdre justament per Setmana Santa i era part de la família i era molt especial per mi. Bueno, va sortir aquesta cançó.
Per tant, l'enyorança que també toquem en un tema com aquest és un clar referent, Joan Deusà, també, o no?
M'ho diu molta gent. La veritat és que no l'he escoltat pràcticament gens.
En sèrio?
en sèrio, ho prometo. Sí, però potser tenim les mateixes influències.
Abel Montné, que sona tan bé com això. És cert que normalment començo les entrevistes als artistes preguntant-los per què el nom del títol, i no t'ho he preguntat encara.
No m'has preguntat. El nom del treball va sorgir molt posteriorment, no ve donat per la cançó número 12, aquestes dues junts, ve donat per la sintonia que tenen i la sinergia que tenen totes les cançons. Totes les cançons sempre mostren una dualitat, ja sigui una relació d'amor entre una parella, com la relació d'enyorança entre, en aquest cas, per exemple, un animal estimat, com, per exemple, un familiar estimat, o fins i tot, com la cançó número 3, és una carta o és un missatge a mi mateix de quan era petit. O sigui, sempre mostren aquesta relació de dualitat entre dues persones que d'alguna manera s'estimen, no?
Hem escoltat més cançons d'Abel Montné i d'aquest disc, d'aquest Tots dos junts, com ella, per exemple.
Ella que és desvergonyida, ella que ho és tot per tu, cada dia et fascina i et coneix com no fa ningú. Ella la que tu et mima, que només per tu té ulls.
Ella és una persona. Meravella.
Ella és una persona, però no és una cançó que vagi dedicada a una noia.
M'aixeco i me'n vaig d'aquest estudi.
No, és una mica un significat una mica amagat d'aquesta cançó. Mm-hmm. És una cançó que se'm va ocórrer i vaig començar així a escriure quan vaig començar a veure casos i vaig començar a ser una mica més conscient de... sobretot de tot el tema de maltractament cap a la dona el simple fet de que una dona, per exemple, en ciutats com aquesta o com altres del món, sigui difícil que pugui caminar pel carrer sense que se li tirin a sobre o tota aquesta història, no? I vaig pensar, ostres, és curiós perquè els homes que fan això, o molts homes dels que fan això, dels que maltracten, no són conscients de la sort que tenen al tenir una dona com la que tenen al seu cantó. I aquesta cançó va dedicada no a ella, sinó a ells.
Què he de dir jo després d'això?
Tens quelcom a dins del pit del que n'estàs orgullós, que t'enlaire i despentina com el vent embogit.
Un cantautor també ha de fer música d'anúncia?
Música d'anúncia?
Música protesta, que se'n deia abans, però em sonava antic.
Jo penso que sí, sempre i quan sigui natural, tornant una mica al tema d'abans. Mm-hmm. No és una cançó que volia escriure d'aquesta manera, simplement és com comentava, no, una situació que va sorgir i vaig tenir la necessitat d'escriure sobre el tema, però no d'un llenguatge tan directe, sinó un significat una miqueta més amagat.
Em va fer molta gràcia quan vam rebre el disc, quan me'l vaig escoltar, perquè jo vaig començar aquesta ràdio, igual alguns de vostès ho recorden, fent una secció amb un programa com aquest, amb un programa matinal. Era el Somia Truites.
Ah.
No hi ha un instant que no pensi en nosaltres. No hi ha un instant que no pensi en tu. La màgia que em deixa sense paraules. La màgia que em fa ser mut.
entranyes. És a la que jo hi tinc addicció.
Coses que parlàvem de denúncia, parlàvem d'enyorança, parlàvem una mica de tristesa, de moments delicats, però sobretot els que vinguin al teu concert, molt bon rotllo.
Sempre. Sempre, molt bon rotllo i positivisme.
I aquest Somiar Truites n'és el clar exemple, eh?
Ah, exactament, sí, sí. És una cançó molt positiva, a més amb un saxo de Sander Klassen, genial, i la veritat és que dona molt bon rotllo aquesta cançó.
Per cert, la teva música normalment és això, és guitarra, saxo, piano, bateria...
I sobretot molta veu.
I molta veu, eh?
La majoria de, sobretot, les tornades, hi ha molt de treball vocal. De fet, en les jornades d'estudi on quan vam gravar el treball, hi ha més hores invertides a gravar cors que no pas a veu principal.
En el ben entès de la paraula, eh? Com més senzill, millor?
Sí, i no. Depèn. És a dir, a mi m'agrada que les coses siguin intel·ligibles, però a la vegada que tinguin un cert punt de sofisticació, sempre quan dins l'estil que... És a dir, per exemple, en un CD com aquest, un solo de jazz no hi entra, no? Però sí, evidentment, la senzillesa està al gust.
Escolteu, bon rotllo com aquest que esteu escoltant a 9:15 de la nit al barri de Gràcia, al Ciclista, aquest dijous, el 31 d'aquest mes. Jo hi seré. Jo seré, ja us ho dic ara. Perquè val molt i molt la pena, però és que a més estaràs a Arenys de Mar, a Llavaneres, a Lleida.
I de moment això és tot. Estarem a Girona al gener, segurament, però estem tancant dates.
Tu ja saps que els periodistes sempre volem anar, no una, no, cinc passes per davant.
Oh, i tant.
Per tant, nous projectes?
Nous projectes, de moment, no estan previstos. És a dir, n'hi hauran, estic començant a treballar en cançons pel següent treball, però de moment donarem a conèixer aquest i...
Ara ja ens hem animat, no?
Sí, sí, sí.
Som-hi. Som endavant, que val molt i molt la pena. Com dèiem, no us ho perdeu, 9:15 del vespre, a Gràcia, el Ciclista, aquest dijous, Abel Moner, amb aquest Tots Dos Junts. Abel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tots Dos Junts.
Avui és un dia com un altre i la nit deixa pas a un nou sol. Mentre encara em trec les lleganyes de ronces i amagues a sota els llençols. Dia 12 i no hem dormit gaire, però no importa si és que tenim son. Tros de pa amb mel i sobrassada, sentats a la taula amb un te calentó. I ja és hora de sortir de casa. Quins moments més bonics els matins. I és que et deixo al llit estirada, pensant com voldria avui quedar-me aquí. Tanco la porta amb clau ben tancada, baixo escaletes de dos en dos, perquè vull que acabi la jornada per tornar ben ràpid junt al teu cantó. I és que tinc un somriure en la cara, que agradosos que són els matins. Bonica com la primera vegada, orgullós de fer-te dos anys i mig. A l'hivern et veig embolcallada i a l'estiu s'insinua el melic. Tu la causa i jo el pan tomàquet, orgullós de fer-te dos anys i mig. Pardalets, coloms i ous salvatges, el que veig quan surto al carrer. I és que tu pintes tots els paisatges, cels de color taronja i sol groc llimoner. Si no dorms bé la nit, tu t'enfades. I hi ha coses que em prenc molt a pit, però és que els dos fem un xic de teatre i sovint diem coses sense sentit. I és que tinc un somriure a la cara, que avorrit que som...
Abel Moner, que ens portava aquest Tots Dos Junts. Per cert, aquest títol que estem escoltant és Matins, la primera peça, el primer single que obre un disc com aquest. 9:49 minuts, hora també d'encetar el protagonista. Qui serà el protagonista d'un dia com avui a Ràdio Estel a les 8 del vespre? El gran periodista Xavier Bosch. El punt de partida de la història, sigui com sigui, de paraules que tu entendràs, és la història d'Ashley Madison, del 2015.
Bueno, els que mirem de fer novel·les, a vegades retallem pàgines de diari per dir, mira, no se sap mai aquesta idea, aquesta notícia, si em servirà més endavant o no. I quan vaig acabar d'escriure nosaltres dos i buscar el tema, vaig trobar una notícia que havia retallat 2 anys abans, a l'agost del 2015, per tant fa 4 anys, on això, aquest portal de contactes entre persones casades i aparellades per internet, un portal canadenc però d'abast global, es va trobar que li havien robat totes les dades del seu ordinador, uns hackers, i ho havien filtrat a la premsa. I allà hi havia 37 milions de noms de persones que havien fet ús d'Ashley Madison, això, per tenir un primer contacte amb una altra persona. I això afectava a 27 països del primer món en 50.000 ciutats, entre les quals hi havia, per exemple, Barcelona. I vaig pensar, home, hi ha molt tomàquet. Si això només és Ashley Madison, què no passarà amb 3 o 4 portals més de la competència que deuen tenir el mateix nombre de clients si fa no fa? Després ha vingut aplicacions com Tinder. I vaig pensar, els sistemes tradicionals de les aventures, de tenir un amant i un pare i una mare d'una escola, o com més veïns més endins, etc, o com més cosins més endins, tant se val, millor que no sigui de la família.
Per això,
millor veïns que cosins. S'hi suma tota aquesta possibilitat que dèiem fa una estona, no?, de conèixer gent ben bé per anar al gra.
Per tant, la vena periodística mai es perd?
En el meu cas, no. Suposo que no. Això és com ser... Mira, jo ho dic aquí a Ràdio Estel, com ser capellà, no?, que no ho deixes de ser mai. Doncs, de periodista, tampoc. Jo ho veig ara mateix, quan sé una història del Barça o de la política catalana o del que sigui, com em bull la sang per publicar-ho, per explicar-ho, per trucar a l'Esther Vera, la directora del diari, ara, i explicar-li el que he sabut d'una reunió entre el Puigdemont i el Mas a Waterloo, etcètera, etcètera. No? Per tant, encara que no estiguis al dia a dia de la redacció i de la informació, es nota quan ets periodista, perquè et bull la sang, suposo que com un assassí en sèrie, quan surt del lloc d'escanyar una iaia a un tercer pis del barri de Sants.
Parlàvem abans de les xarxes socials pel que feia a les relacions sentimentals. Parlem ara de les xarxes socials pel que fa al món del periodisme. Això sí que ho han canviat.
Molt. Ens ha facilitat molt la feina als ciutadans, sobretot, que podem triar i remenar. Ens ha complicat la vida als periodistes d'entrada, perquè ara som multimèdia tots. Abans anaves a fer la roda de premsa del president Jordi Pujol, i arribaves després a la redacció, si eres d'un diari de paper, per tant, lògicament només hi havia paper, estaves a la roda de premsa del Pujol, prenies notes a la teva llibreteta, arribaves a la redacció i tenies 2 hores a la tarda per madurar tot allò que havia dit Pujol, que era el més interessant, titular-ho, triar la foto, fer el peu de foto. Ara no, mentre estàs ja a la roda de premsa del president Torra, i has d'anar fent tuits de cada titular i de cada frase que diu. A més, tu següent has de fer la fotografia, perquè s'estalvien ja el fotògraf a la teva redacció. Per tant, ho has de fer amb tots els formats. Després fer una notícia pel diari digital, i després, quan arribes a la redacció, tornar a fer el paper d'una cosa que ja tothom sap. Per tant, no té molt sentit donar-ho en el paper de demà que quan en el digital i en el telèfon ja hi és. No? És a dir, ha canviat el paradigma de la informació en el punt més bèstia que fins ara la notícia l'anàvem a buscar nosaltres. Fins ara, vull dir, fins fa 10 anys. No? Esperàvem el diari de l'endemà de paper, les notícies de les hores en punt de les emissores de ràdio, el telenotícies de les 9 o de les 3 del migdia, i anar fent. Després van venir les informacions de 24 hores, tant de televisió com de ràdio, com Catalunya Informació, per exemple, però ara no. Des de Gutenberg és la primera vegada que nosaltres no hem d'anar a buscar la notícia, sinó que la notícia la portem a la butxaca en el telèfon mòbil. I que quan tenim 5 minuts a la sala d'espera de Ràdio Estel esperant per començar amb tu, Joan, l'entrevista, mires el Twitter per veure qui s'ha mort, què ha dit el Miquel Buch en l'entrevista del Basté, etc, etc, etc. Quants ferits hi ha de les últimes manifestacions del cap de setmana, què passa amb el Brexit... Sergi Roberto Umtiti tenen l'alta mèdica per jugar contra el Valladolid demà. És a dir, portem les notícies a la butxaca. Les portem a sobre. Elles ens han trobat a nosaltres. Ja no cal que nosaltres les anem a buscar amb elles. I això ha canviat tot el paradigma. En podríem parlar hores, si vols, però potser m'enrotllo massa.
Una mica sí que en parlem, va. Perquè les xarxes també ens han portat que si fake news, postveritats, veritats sí. a mitges... És més complicat ser consumidor d'aquesta informació o informar millor?
Pots tornar a repetir la fórmula final? Estava pensant en els fake news i la teva pregunta és molt concreta i és de blanc o negre.
Preguntava si és més complicat ser consumidor d'aquesta informació sí? en tota la que has de triar o bé informar bé.
No, informar bé és un deure. És una obligació i és un servei que tens amb un lligam, un vincle, un contracte que tens amb la ciutadania. El lector sí que ha de saber destriar el gra de la palla i quines capçaleres tenen credibilitat i que no s'hi val tot el que diu algú. I per tant, bueno, cadascú s'ha de fer el seu vestit a mida, com un sastre, no?, d'allò que vol seguir per estar informat. I, novament, fake news em fa l'efecte, que és un concepte, una etiqueta molt nova, que ha tingut molt èxit, molt potent a nivell mundial, però torna a ser com el poliamor o el living apart together, que havia passat tota la vida, i ara n'hi diem fake news, no? Però de gent interessada a convertir el periodisme en propaganda i convertir la mentida en forma de mirar d'influir la societat a través dels mitjans, això diria que, malauradament, fa anys i panys que passa.
Ha treballat i treballa en ràdio, premsa, televisió... La ràdio entenc que és immediatesa, la premsa entenc que és reflexió.
I cada vegada més, per tot això que dius...
Què fa més falta?
No, fa falta la immediatesa que t'expliquin les coses que està passant, ara i aquí, per tant la ràdio té això, però falta reflexionar el paper. A mi em fa l'efecte que els diaris de paper han d'anar tendint a fer peces més llargues, més d'interpretació, d'anàlisi, també d'opinió, però sobretot d'interpretació, d'anàlisi, de per què... Els curts tenen la situació que tenen amb Turquia i amb tots els països del voltant. No ens podem quedar amb un breu que fa que cada vegada sapiguem menys coses perquè amb 140 caràcters d'un tuit del Kurdistan no en podem saber res més enllà que hi ha hagut una bomba que ha matat 48 persones. Ens convé saber d'això. Ens convé el Brexit i quin és el problema entre la frontera d'Irlanda i Irlanda del Nord, si frontera dura o frontera tova, i per què és tan important en aquestes hores decisives del final del Regne Unit a la Unió Europea. I a tots els nivells ens cal aprofundir anàlisi per aquella gent que necessita i que vol continuar estant informada poder tenir llocs on trobar tot això. Que si no, malament rai. Si no, cada vegada fem una societat més idiotitzada, més imbecilitzada, més pendent del meme i de l'anècdota que no de la notícia important. No?
Escollir entre la ràdio i la premsa és escollir entre el pare i la mare?
No. Escollir com a consumidor o com a treballador?
Com a treballador.
Com a treballador, no, són oportunitats diferents. No. El pare i la mare són intocables, són sempre els mateixos, encara que els meus, malauradament, fa masses dècades que ja no hi són.
Què li va donar al món a RAC1?
La possibilitat d'aprendre amb la vida seriosament. De competir contra el Bassas, que era el gran líder dels matins a Catalunya, i mirar de començar a rascar perquè RAC1 fos el que és. És a dir, vam crear RAC1 des de zero, a l'any 2000, el grup Godó, amb l'Albert Rubio i l'Eugeni Sallent, i jo mateix com a cap de continguts, muntant una emissora molt basada en dos conceptes. Entreteniment i Barça. Entreteniment i Barça, entreteniment i Barça. Això va passar el 2000, fins al 2004 va ser molt entreteniment i Barça. Quan l'Albert Tom deixa el matí de l'hora del pati de RAC1 per anar-se'n a TV3 a fer les tardes, a mi m'ofereixen fer el programa del matí. I decideixo que és el moment, després de 4 anys, que aquest projecte d'entreteniment i Barça, al qual vam ser sempre fidels fins i tot quan les audiències en sortien tendint a zero, continuéssim, però ja, després de 4 anys, podíem fer un pas endavant en l'ambició de l'emissora i donar un toc també més informatiu. No s'entenia tampoc que sent un grup on hi ha l'avantguàrdia com a pal de paller fos tot entreteniment i Barça i la informació la deixéssim anar. No? De manera que vam crear el programa de 6 hores ja, novament de 6 a 12, les 3 primeres hores molt informatives, després més reflexives i última hora més entreteniment, però ja amb una aspiració de ser més referent, més informatiu. I jo ho vaig fer allò 3 anys, fins que me'n vaig cansar el 2007, i va, la gran sort va ser que en lloc meu agafessin el Jordi Basté, que el teníem a les nits fent esports, per posar-se, ell que és una bèstia de la ràdio, a posar-se al matí amb la seva, amb tota la seva ambició, la seva capacitat per ser molt més popular que no jo, que segurament feia una cosa més... També la ràdio era menys coneguda, però també jo feia una cosa no tan, no tan massiva, potser més selectiva, no ho sé, digue-li com vulguis.
Ai, el món arreco.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Si voleu saber com continua aquesta entrevista i com comença, avui a les 8 del vespre, Xavier Bosch, en aquesta casa, a Ràdio Estel, presentant el nou llibre, Paraules que tu entendràs, i parlant de periodisme, i amb Xavier Bosch no podia ser una altra manera, parlant del Barça. Mercè Raga, ara a les 10, que ens porta tota la informació. Després s'hi posa ja l'equip de la Fórmula Lesani més tard. Sergi Mas, en aquesta casa, ha estat un plaer acompanyar-te fins a aquesta hora. Demà hi tornem a les 8. Adéu-siau.